Teresa, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com estàs?
Molt bé, vosaltres?
Doncs mira, aquí mirant de sobreviure a la ressaca de cap de setmana en un dilluns, vaja.
Intens, no? He hagut de cobrir molta notícia aquest cap de setmana.
Doncs mira, sí, perquè entre Sant Andreu, les jornades aquestes econòmiques de S'Agaró, vaja, el Dia Internacional contra la Violència Masclista i tot el que n'ha passat a la comarca, vaja, i l'activitat pròpia d'un cap de setmana, doncs...
Sí, no es pot parar.
Intens. Escolta, Teresa, bé, com sempre la Teresa, deixa'm fer una avançada. Com cada dilluns, la Teresa que la busca és la responsable de la llibreria El Cucut de Torroella, doncs ens parla de llibres. I avui de quin ens parles, Teresa?
Avui us parlo d'un volum de 650 pàgines, no, 620, i és d'un suec, un senyor que es diu Jaakko Tuwegelius, EG de Girona, LIUS, Jaakko Tuwegelius, i es tracta de La mona de l'assassí. És una novel·la molt, molt entretinguda, molt bona, adreçada a un públic mig juvenil, però no necessàriament juvenil, pot ser un públic d'uns 12 anys, però que sigui lector, perquè és clar, aquesta mida ja us ho podeu fer la idea.
Sí, sí, déu-n'hi-do.
Té el Premi August 2014 i el Premi Consell Nòrdic de Literatura Infantil i Juvenil 2015, vull dir que ja estem parlant d'una obra amb reconeixement, ja arriba aquí en català amb reconeixement, i estan a la col·lecció Secret de Viena, que és una col·lecció molt com us diré, molt acurada, molt, molt ben triada. És una obra, és una col·lecció de clàssics per a joves que no ha fallat mai. Qualsevol llibre que agafeu d'aquesta col·lecció us agradarà. I La mona de l'assassí és un llibre sobretot d'aventures, situada a Lisboa i a la Índia, sobretot.
És, Déu-n'hi-do, quin contrast, no?
Sí, 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 comença... Bé, la protagonista és la mona de l'assassí, tal com diu el títol. És una orangutana adulta molt intel·ligent que fins i tot pot conduir una barcassa i pot reparar qualsevol mena d'article, des d'una màquina d'escriure fins a un acordió. I per un embolic, amb un encàrrec que tenen amb la barcassa, acaba el seu capità, acaba la presó, i ella s'ha d'escapar per la ciutat de Lisboa perquè la volen dur al zoològic i la volen tancar, normal, per qualsevol humà és un animal.
No m'atuliràs.
Tot i que per als lectors i per la gent que la detecta més enllà del seu aspecte simi, doncs és una crac i tota la novel·la així ho demostra. Està explicat tot en primera persona, és a dir, ella repara una màquina d'escriure i ens explica la història del capità, de com acaba la presó i de si aconsegueixen treure'l de la presó, no?
Carai.
I és, bueno, fa pensar en aquestes novel·les del Conde de Montecristo i aquestes, els Tres Mosqueters, saps? Aquestes novel·les d'aventures constants,
sí.
Que dius, no, és, vull dir, he de parar de llegir perquè és clar, vull dir, són 600 pàgines, per tant estaria tota la nit llegint, però a cada capítol te provoca ganes de dir...
600 pàgines estarien tot diverses nits llegint, eh?
Sí, sí, poder sí. Però bueno, hi ha gent que llegeix al voltant de 60, 70, bueno, o 100 pàgines en una hora, vull dir que no te pensis, eh? Vull dir... Bueno, no tothom, eh? Uns 600 pàgines com a mínim 3 dies, potser, eh? Vull dir, llegint bastanta estona.
Clar.
I no sé si voleu que us en llegeixi
sí, un
set perquè us feu una idea de la literatura. Jo penso que sempre hi entra més, quan sabeu com escriu l'autor, sempre entra una mica més les ganes,
sí,
no?
Sí, si sí, coneixem una mica més la trama i a més avui anem en temps, o sigui que...
Una cosa que us he de dir és que l'il·lustrador, o sigui, l'autor havia fet il·lustració i estava estudiant disseny i el llibre està il·lustrat, fins i tot la presentació dels personatges al principi de la novel·la estan il·lustrats per ell, són retrats fets per ell a tinta i dintre de cada capítol, que més tenen títol, els capítols, aquestes obres clàssiques així, amb aquest format clàssic, totes tenen títol, no sé si us hi heu fixat, sí. No són numerats els capítols, sinó que tenen un títol, que en el cas de què vulguis buscar, i quan és que li passa això, doncs a vegades amb el títol ho detectes, eh? I bé, això és a tenir en compte perquè, esclar, és una obra rodona en ella mateixa, vull dir que tot està... El senyor que l'assigna, l'assigna per totes les... per totes bandes.
Que bé.
Imagineu-vos la situació en la sínia, la Betty Jane, que es diu, ja han detingut el capità, i ella s'està escapant per la ciutat perquè sap que la busquen. Tots sabien que el capità, quan el van detenir, anava amb un altre, amb aquest animal, i la busquen per tancada, val? Vull dir que ella s'està escapant i està vivint per les teulades de Lisboa. I en un moment diu: vaig dormir tot el dia, en somnis vaig sentir com algú cantava en la llunyania. Era una cançó trista i bonica, fins i tot crec que vaig plorar al somni. Vaig obrir els ulls, que ja era tard al vespre. Boi perrupant, els coloms entraven i sortien contínuament per un gran forat que hi havia sota el ràfec. El catipent de caques de colom em cuïa els narius. Al cap d'una estona em vaig adonar que encara podia sentir la cançó del somni. Se sentia molt, molt fluix. De tant en tant quedava esmorteïda pel soroll i el rebombori del carrer de baix. Malgrat tot, la cançó se sentia. Vaig pujar a la teulada, els estels anaven encenent un per un al firmament. Una brisa suau bufava des del nord. La cançó venia amb el vent i jo l'escoltava. De sobte, sense entendre ni com ni per què, em va envair una intensa sensació d'escalfor. Una sensació que potser no tot era tan terrible com semblava. No m'hi vaig pensar gaire. I parant atenció, vaig baixar lliscant per les teules encara tèbies del sol. Llavors, saltant per damunt d'un estret carreró, vaig arribar a la casa següent. Vaig continuar avançant per les arestes i vaig mirar cap a baix, a l'altre costat. Ara la cançó se sentia clarament i vaig distingir ben bé d'on venia. La dona seia al costat d'una finestra oberta, en una petita mansarda, i mentre cantava, feinejava amb alguna cosa que tenia entre les mans, a la falda. Duia un xal a les espatlles i els cabells foscos recollits en un monyo mig desfet. Dins meu, aquella sensació càlida perdurava. Llavors, recolzant l'esquena contra una xemeneia, em vaig asseure a escoltar-la. Al cap de poca estona vaig tancar els ulls. Em sentia completament en calma. I em vaig tornar a endormiscar. Mentrestant, sense que jo me n'adonés, la lluna havia aparegut darrere els turons de terra endins i ara irradiava la seva claror freda i argentada sobre la ciutat. Quan vaig obrir de nou els ulls, la cançó havia emmudit i el llum s'havia apagat. La dona, en canvi, seguia asseguda a la finestra i mirava directament cap a mi. Tenia el rostre pàl·lid i els ulls grossos. Vaig fugir pel mateix camí per on havia vingut i no vaig parar fins que vaig arribar al meu amagatall entre els coloms. Bueno, aquest tros que us he llegit és un tros una mica descriptiu, ja ho veus, ho va combinant molt bé, va combinant les descripcions així una mica poètiques amb l'acció més pura. Vull dir que, evidentment, aquesta noia és una cantant de fados, detecta l'animal i al cap de poc doncs li posa menjar a la finestra i acaba collint-te a la casa, mentre totes dues després han d'intentar treure el capità de la presó. Vull dir que així va aquesta novel·la.
Carai, sorprenent, eh? Un simi en primera, sí. En primera persona, com explica el seu periple, parlar també de Lisboa fins a la Índia, has dit, eh?
La veritat és que te n'oblides molt sovint de què ho és, però també és veritat que a cada moment et recorda la seva condició, perquè els humans que se la troben i que interactuen amb ella... la tracten com a tal. Per tant, vull dir, cada vegada, fins que no coneix algú nou i ella no pot demostrar qui és o què és capaç de fer o com pensa, vull dir, o fins i tot que té intel·ligència, evidentment la tracten com a una mona, vull dir, i llavors nosaltres la tornem a veure com a tal, fins que la tornem a llegir i entenem els sentiments que la dominen, no?
Carai, recordem el títol de la novel·la, Teresa?
Sí, de Jacob Wegelius, La mona de l'assassí, un llibre que el veureu pel seu volum, Tapes dures, i la cara de la mona dibuixada a ploma amb un turban indi, tipus Maharajà, i de la col·lecció El jardí secret de Viena, de Viena Editorial, col·lecció que recomano a tothom qui tingui fills lectors i que d'alguna manera se'ls hi acabi ràpidament la lectura, que dius, mira, és que ja s'ha llegit tota aquesta col·lecció i tota aquesta, no sabem què fer, que vagin a buscar el Jardí Secret de Viena, que és una col·lecció molt ben cuidada per a joves lectors, i no tan joves, perquè és d'aquestes obres universals i per a tots els públics, vull dir que no passa ni el temps, ni el gènere, ni l'edat del lector.
Queda clar. Teresa Calabús, gràcies per sorprendre'ns com cada setmana.
A vosaltres.
Que vagi molt bé. Una abraçada i fins dilluns.
Adéu-siau.